Durant tot el segle XX, desenes de teòrics van escriure i van debatre sobre què era el més important d'un text literari. La forma, la llengua, el context social, però també el polític, el creador, el gènere, fins i tot. És evident que sense la persona que escriu no tindríem literatura, però també és innegable que si no hi ha lectors, tanquem la paradeta. Avui, en l'últim Ciutat Maragda del 2017, hem convidat tres lectors ben diferents, d'edats i condicions diverses, però amb una vocació en comú, una religió gairebé. Es diu literatura. Amb ells i amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí repassarem alguns dels títols que més ens han interessat de l'any, de la dècada i de sempre. Avui, en nom de Plini, Nula Dies Sine Línea, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Obrim, per tant, un Ciutat Maragda bastant particular. Som a punt de clausurar el 17 i avui volem fer-ho amb les figures que fan que aquesta feina, aquest ofici, tingui sentit, el de la divulgació, el capdavall, el de la literatura també, que són els lectors. Maria Boigues, què tal?
Com anem?
Jordi Puntí.
Molt bé, què tal?
Avui, amb aquest especial que hem vingut, heu vingut, vaja, acompanyats, i no només presentarem i sabrem de qui hem vingut acompanyats, sinó que, a més, volia recuperar la companyia d'un xiulet. Maria, a la teva dreta, qui tenim?
Mira, tenim una lectora que desmenteix el tòpic segons el qual els joves ja no llegeixen. És una cosa que es diu molt, que hi ha un canvi de paradigma, que el cervell de la gent jove s'ha modificat per culpa de les pantalles, que tot és rapidesa, que la literatura perd territori. I hi ha la Georgina Solà, que és una lectora voraç, i que jo he conegut arran d'una lectura d'Incerta Glòria, però que després he anat trobant a moltíssimes lectures, recitals, actes literaris barcelonins, i que m'ha vingut de gust convidar precisament per saber què llegeix una persona molt lectora de 17 anys.
Què tal, Georgina? Benvinguda.
Hola, gràcies per la presentació. I jo he vingut aquí, la vaig conèixer, com ha dit ella, arran de la conversa d'Incerta Glòria, i ens hem anat trobant, evidentment, i ha estat un plaer, i aviam avui quan ens sortim.
Una grupi, de la literatura, podríem dir, si anàs aquí.
Exacte.
Jordi.
Doncs jo he convidat el Marc Donat, que és un amic meu de fa molts anys. Lector, diguem-ne, hem compartit moltes lectures, hem compartit fins i tot jocs literaris, hi va haver una època, ara això ho explico, és una mica batalleta, però
està
ho explico
perfecte,
perquè em ve de gust. I va haver una època pre-internet en què jugàvem a trobar primeres frases de llibres. Jo li deia una primera frase i llavors vèiem quants dies trigàvem a descobrir-lo, i al revés. Després ell me la proposava a mi. Deia que és un joc que potser el vam mantenir durant 5 o 6 o 7 anys i que ens feia anar a les llibreries i agafar llibres i mirar la primera frase de tot de llibres a partir d'una intuïció. Bueno, això és ja, com dic, és una batalleta. El Marc és molt bon lector, també és escriptor de novel·la infantil i traductor, i com que sempre hi hem tingut com moltes afinitats, també algunes discrepàncies, em venia molt de gust que avui vingués a veure i que ens parlés de les seves lectures.
Benvingut, Marc, doncs.
Hola, moltes gràcies.
Vas trobar-ne moltes, de primeres frases?
En trobava molt poques. Normalment em guanyava.
No, és veritat. No,
el que passa és que jo finalment vaig decidir posar-li coses molt difícils i buscar llibres molt estranys, i jo crec que ell era... Ell jugava amb avantatge, però bueno...
No, però jo crec que... Bueno, és igual. No entrarem ara aquí a parlar
En qualsevol cas, l'última que ens vam escriure me'n va proposar una i encara l'estic buscant, fins i tot amb internet.
Això és complicat. Sí. Devia ser molt difícil, eh?
No ho sé, me la va posar en anglès... Ja. Vaig estar, però no l'he trobat encara.
Potser era una trampa.
Se l'ha inventada.
No. Està molt bé. Doncs escolteu, jo he vingut amb el Juan Márquez, més conegut com a Juanito, per tots els que treballem a Catalunya Ràdio. És un home que fa més de 20 anys que treballa a la ràdio i que ens el van robar de Televisió de Catalunya, on treballa ara. Ara està a TV3. Jo quan vaig entrar aquí el 2005 ja el recordo per les redaccions buscant llibres, devorant llibres, quan estava amb el Joan Barril, venia allà a buscar, aviam què us ha arribat particularment de dos gèneres, no? Que són la negra i la ciència-ficció. Quan i tu?
Efectivament. Hola, què tal? Encantat d'estar aquí. Jo també volia recordar el Joan Barril i dir-vos que és cert, els robava tots els llibres que podia.
Ets tu el responsable de desaparició de volums.
Efectivament, tot el que és policia, ciència-ficció, volava ràpidament.
Sí, sí, exacte. Robatori, en tot cas, consensuat, eh? Per tant, sempre una mica més permès. Som-hi, doncs, comencem la ronda de recomanacions i de lectures. Maria i Georgina, per tant.
Aviam, jo he portat primer poesia per... no per reivindicar-la, però no sé, aquesta taula em sembla que n'hi ha menys. Posarem l'Antònia Vicenç, amb tots els cavalls. Jo no la coneixia de res fins dos dies abans de Sant Jordi, que a una llibreria, La Impossible, van convidar-la i la vaig sentir llegir. Igual la sents llegir, és impossible que no t'agradi. Sents llegir, he dit llegir, però m'equivoco, perquè és recitar sense llegir, se'l sap sencer, i et mira fixament quan ho llegeix i no saps perquè no fa distinció entre quan està parlant, presentant-lo i quan comença a dir-ho. Per tant, sense barrera, comença a llançar-te tots els cavalls que venen, però directament, com diu ella, et putegen el ventre. I aquest és un llibre que se t'emporta, exactament com el nom, et passen per sobre, t'atreveixen i puny, el llibre puny, però només puny. Quan l'has llegit molts cops, queda dins, no puny i tu et fas una defensa i fora. Va calant, és un llibre que va calant i és una meravella.
Caram, entusiasme encomanadís, he de dir, eh? Gràcies per portar aquesta lectura. I aquesta lectora, Maria.
Jo aquest any, una lectura que m'ha impressionat molt és la d'un volum d'una autora argentina que es diu Mariana Enríquez, que tampoc coneixia ni tampoc sabia que existís, però que se n'ha parlat força aquest any perquè ha tingut una eclosió de premis i d'atenció, em sembla que molt merescuda, amb un volum que es diu Les coses que perdimos en el fuego. És un volum de contes que jo trobo notable, que s'inscriu en aquest territori en què una autora utilitza les armes del terror per parlar d'una cosa absolutament real i concreta que pertany al seu present, que pertany al seu lloc. I és una cosa que ja havia fet en volums anteriors, però sent molt més una autora de gènere. Aquí, la gran diferència és que hi ha algun conte en aquest volum que jo trobo que és pròpiament una obra mestra, i especialment el primer, que es diu El chico sucio, que explica una dona jove que viu a Buenos Aires en un barri que havia estat un barri de cases senyores i que s'ha degradat absolutament, i degradat allà vol dir que està ple de narcos, que està ple de delinqüència criminal, que és un lloc extraordinàriament perillós, en què aquesta dona viu en el fons per un lligam sentimental amb una casa que havia estat la dels seus avis. I és la relació d'aquesta dona amb un nen de 5 anys, fill d'una junqui, que viu a la cantonada davant de casa seva al carrer. És ella i la intempèrie d'aquest nen. I com un dia aquest nen truca a la seva porta i entra a sopar, li fa el sopar, se'n van junts a menjar un gelat, i és tot el que passa al voltant d'aquesta trobada. I és un conte que, sent absolutament transparent, és a dir, fent servir unes paraules que són paraules que podries sentir a la cantonada d'aquest carrer, construeix una densitat de reflexions, i especialment aquesta, que és la vida a la ciutat en què conviuen persones que tenen un sostre i persones que no en tenen, amb una naturalitat absolutament falsa i sobretot inadmissible. És a dir, aquesta dona es queda amb aquest pensament que és com puc jo fingir que tinc una relació humana amb una criatura perquè l'acompanyo a comprar un gelat si després el deixo. I és una meravella.
He dit que jo l'he llegit, aquest conte. Això no sé si passarà gaire, que els llibres que triem, els altres també els han llegit, però en aquest cas,
sí.
Com que en aquest... Bueno, perquè la Maria, a partir d'un determinat moment, es va fer pesada recomanant-me el llibre, i em vaig llegir, pesada en el bon sentit, i em vaig llegir aquest primer conte, que realment és un conte fascinant, pel que té, diguem-ne, té el gran privilegi o la gran sort dels contes, que és que és misteriós, però al mateix temps és molt normal, vull dir, no és un conte de ciència-ficció, no? És un conte molt, en el fons, molt quotidià. I a mi em va fer pensar, no sé si tu hi vas pensar també, perquè venint de Buenos Aires, em va fer pensar en aquell conte del Cortázar que es diu Casa Tomada.
Mm. Sí.
I, tot i que després se'n va cap a una altra banda, però aquesta cosa gairebé de la casa, que a més és una casa que has heretat i que, per tant, quan l'heretes té un rerefons familiar i un pes d'una relacions i d'una gent molt important, que s'acaba convertint no en un lloc on vius, sinó en un refugi i en un lloc on, d'alguna manera, que t'aïlla del món exterior, no? I que, en el cas del Cortázar Margallo, que cada vegada tenen menys tros de casa, no?
Sí.
Aquí no és ben bé el mateix, perquè ella és respecte del barri, no? És aquest barri que es va menjant, o s'ha anat menjant al llarg dels últims anys, aquella casa, i llavors ella, diguem-ne, el que jo ho veia, i que realment la relació amb el nen aquest de carrer i a l'anar a buscar, a comprar el gelat i tot això, és com una manera d'intentar connectar encara amb el món exterior, no? De tenir...
Sí que hi és això, perquè a més ella és, per una banda, una persona que vol viure en un barri de Buenos Aires perillós, en el fons, vol demostrar que es pot viure en un barri en què hi ha tot de gent que es considera perillosa i que és possible. I, per un altre cantó, esclar, aquest personatge que s'inventa d'aquest nen és un nen de 5 anys, brut, però brut, 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 esclar, és un nen de carrer, que va pel metro, viu al metro, capta el metro, i la seva tècnica ven unes estampetes i sempre que passa davant d'algú al metro li dona l'estampeta i li dona la mà. I tot el conte neix d'aquesta sensació de compassió i de fàstic, d'aquesta mà bruta del Chico Sucio. És una meravella.
És fascinant, que un detall també, no?, pugui ser el Rosebud que faci que desperti tota la resta. Marc Donat, aviam, què ens has portat avui?
A veure, jo no sé si tothom s'haurà llegit el llibre que he portat, però tothom el deu haver vist, o molta gent el deu haver vist, perquè és El Comte de Montecristo, i la sèrie va, durant una època, fer furor, o almenys molta gent me n'ha parlat. Quan jo parlo d'aquest llibre, la gent em diu: ah, jo l'he vist, el Depardieu. Jo reivindico el llibre, que és un clàssic, que suposo que hi haurà molta gent que el reivindicarà, però falta saber si hi ha molta gent que l'ha llegit, perquè...
Això passa amb molts clàssics, eh?
Sí, però és que clar, són 1.200 pàgines gairebé, i pot fer mandra començar, i a mi també em va fer mandra començar-lo. Bueno, no em va fer mandra, però em vaig posar en prevenció i vaig descobrir que m'ho vaig passar pipa durant 1.200 pàgines i m'ho hagués passat pipa durant 2.400. És una història fantàstica. Evidentment, l'argument és important, però potser és el de menys, sinó que la idea de que comença el llibre i a la pàgina 50 ja estàs absolutament dins, estàs nerviós a veure què passarà, sembla que has arribat al punt àlgid, a la pàgina 200 torna... encara no ha baixat, a la pàgina 400, i no baixa mai. No hi ha manera que diguis: mira, aquí el senyor Alexandre Dumas ens va fer descansar una mica, sinó que tot va pujant, o es va mantenint tota l'estona. I és un llibre que jo em va fascinar, o sigui, no podia parar de llegir-lo, i no és un tòpic, o sigui, i l'he passat a gent, i la gent, tothom em diu el mateix, és que no es pot parar de llegir. Quan t'hi poses, evidentment pot fer molta mandra. Quan jo penso en aquest llibre, me'n recordo de tots els bestsellers que corren, que circulen per aquí, que no criticarem, que tothom, o sigui, la gent pot llegir, està molt bé que llegi, tothom, està molt bé llegir, però penso qui li agradi
els totxos,
els actuals,
Ken Follett,
John Grisham, el qui sigui. Si no ha provat un clàssic com aquest, jo no ara no diria tots els clàssics. Aquest, jo ho sé, és, no tan sols és millor, sinó que, bueno, sí, realment és millor.
Home, és que a més és com és el gran padrí dels bestsellers, perquè ara en diem clàssic, però és un bestseller, i a més va néixer amb esperit de bestseller,
sí,
és el que més s'assembla a Ken Follett, Dumas, perquè a més ell havia d'escriure, ell cobrava a tant la ratlla, que és un dels motius dels diàlegs. I aleshores això també té frase curta, paràgrafs breus. És a dir, ell anava pensant a veure com optimitzar el pagament d'aquestes novel·les. I el resultat és un estil molt nerviut, molt trepidant, i que efectivament, d'altra banda, es publicava en fulletó, per tant era imprescindible que sempre tibés el suspense, i en sabien enormement. Però és que és aquesta idea que els clàssics del XIX escrivien coses que es publicaven en forma de fulletó i que no us podien permetre de perdre els lectors d'una setmana per l'altra.
Quant de temps hi vas estar llegint-lo? Perquè això són... Quantes pàgines són?
1.156.
Amb l'edició catalana.
Amb l'edició catalana. Jo diria que uns 15 dies, perquè un cop t'hi poses no pares. Però més que el temps és la sensació de deixar de fer coses per llegir. I això no sempre passa, evidentment m'ha passat altres vegades. Hi ha una última cosa que a més m'agradaria destacar molt, que és la traducció del Jesús Moncada. Mm-hmm. Quan jo la vaig agafar vaig pensar, ostres, mira que m'agrada el Moncada, però clar, com em posi a llegir Moncada amb el Conde de Montecristo, no ho entendré. I no hi ha cap rest, no es veu enlloc el Moncada escriptor, enlloc. Però en canvi es veu el Moncada traductor, que evidentment ara ja sé que era molt bo. Però que és fantàstic. O sigui, aquesta sensació de llegir un clàssic amb estil clàssic, que serà el que sigui... que no és un llenguatge modern, no és... fa servir paraula, una prosa molt més elegant. No sé com descriure'l, però realment tenia la sensació d'estar llegint un llibre, un clàssic en català. Com el podia haver escrit.
A l'edició de 62, si no m'erro.
L'edició de 62, la recuperada de RBA, que l'havia traduït 10 anys abans, i ara la 62
era molt bon traductor, el Moncada, per cert, eh? Havia traduït altres coses. Durant una època es va dedicar a traduir novel·la eròtica. Sí, d'Apollinaire, les 11.000 verges d'Apollinaire, d'altres coses, i eren traduccions fantàstiques, perquè també a l'hora de crear llenguatge eròtic ho feia molt bé.
L'Illa Misteriosa, jo després he llegit L'Illa Misteriosa de Verne i el mateix, és exacte, és llegir, passar-t'ho molt bé i llegir una cosa, no Moncada, no és el Moncada que estem acostumats a llegir d'escriptor i si...
Bueno, però és algú que té un control i un domini de la llengua que, esclar, es transmet, no? Inevitablement.
En el cas del Comte de Montecristo, a més hi ha una particularitat. Passa amb tots els clàssics, que és que sempre són vius. I ara fa tot just un mes acaba de publicar-se una traducció, la de José Ramón Monreal, a Navona, que en realitat és una actualització. Diu que hi ha només 3 edicions corregides i posades al dia, la italiana d'Einaudi, la francesa de Lafont i l'espanyola en castellà, en aquest cas de Navona. Per tant, al novembre també hi ha una nova edició, no? És a dir, que tornem a tenir aquesta actualització de llibres que són clàssics, bestsellers de... No sé si dir-ne de qualitat, perquè sembla que els altres no ho siguin, però...
Bestsellers del 19.
Exacte, bestsellers del 19.
És que el bestseller del 19 no és el mateix que el bestseller del segle XXI. És una altra cosa. O sigui, diguem-ne, primer és novel·la que esdevé bestseller, i avui dia ja hi ha molt bestseller que neix com a bestseller que potser no ven. Però la idea és que el gènere és el bestseller, no? És diferent. És
I a més és que hi havia casos, jo recordo el dels Miserables, que es va publicar quan l'autor, el Víctor Hugo, era a l'exili, sota el Segon Imperi, a l'illa de Guernsey, i que va sortir i es va exaurir en 2 dies. I havien fet, és que no recordo quants milers d'exemplars. Era una cosa que esclar, a més s'ajuntava el factor polític amb el caràcter de bestseller dels Miserables, que s'havia anat publicant per fulletons i que tothom esperava el volum. I això, esclar...
És una altra cosa.
Juanito, quins llibres t'han colpit? No diré només el 17, sinó en general les teves lectures, que són d'un gènere molt particular, no?
Sí.
Dic particular perquè potser la ciència-ficció, que té moltíssims adeptes, la novel·la negra encara més, jo diria, però no és el que lamentablement afigura en les pàgines dels diaris, quan a vegades veiem aquestes llistes, no?
Sí, és cert que la literatura de gènere potser no està tan valorada com altres literatures. Jo no m'he preparat res, o sigui que improvisaré i recomanaré...
No cal que et preparis. Quants llibres tens a casa? Tens un problema d'espai. Un dia em va explicar el Juanito que té un problema d'espai notabilíssim a casa seva. Eh?
Efectivament, i tinc un ultimàtum familiar de que he de treure llibres o em treuen a mi. O sigui que està la cosa dolenta, però vaja, farem el que podrem. A veure, jo volia recomanar, ho posaré difícil, perquè és un descatalogat. És un autor que no ha llegit ningú, pràcticament. Ha passat per diverses editorials aquí a Espanya i no sé per què no ha triomfat. Però, abans de dir aquest llibre, parlaré d'un altre llibre perquè trobo que són molt semblants i a la vegada és molt millor el que jo recomano. I no va tenir èxit i l'altre va ser el més venut de l'any famós que es va publicar. No sé si us sona un autor que es diu Joel Dicker, que va fer un bestseller, La verdad sobre el caso Harry Quebert.
Suís, no? Sí,
crec que sí, però... aquest és el que no m'entusiasma. Va ser... Tothom deia que era boníssim, ho recomanàvem com el llibre policíac de l'any, jo me'l vaig llegir, està bé, però no per ser el llibre de l'any. I el que jo recomano, que es diu El misterio de la Laguna Negra, i l'autor és Thomas H. Cook, doncs és un autor molt poc conegut. L'argument és molt semblant al del Joel Dicker, però en el cas del Dicker jo trobo que els personatges, no sé si algú d'aquí se l'ha llegit, però trobo que els personatges eren molt estereotipats. I la novel·la de Cook, els personatges són vius. De fet, és un tipus de novel·la policíaca que no sol agradar-me a mi, perquè comença amb un noi que va a un poblet on vivia de petit i comença a recordar els successos que van passar quan ell era jove, i pràcticament des del minut 1 saps pràcticament des del principi qui està viu i qui no, i pràcticament creus que saps realment el que ha passat, però les petites coses que no saps des del principi de la novel·la són determinants. I a mi em va agradar molt. És un autor que crec que va editar Umbriel en castellà, després va sortir a Butxaca, i després ha passat per diverses editorials més, i ningú el llegeix. I volia recomanar-ho, ja sé que és complicat perquè està descatalogat.
Hi ha maneres de trobar-ho.
I per cert, jo també tinc sort perquè almenys he llegit El Conde de Montecristo. I parlant de totxos, volia preguntar-vos a veure si em passa només a mi, que potser sóc literatura més popular i no tinc el vostre nivell, però vaja, us passa que teniu un llibre que el teniu d'allà de fa temps i temps i dius, ja el llegiré, i el tens allà oblidat? A mi em passa amb l'Ulisses del Joyce, que cada vegada que m'apropo a ell i veig que tinc una edició barateta, de les més baratetes del món, però l'obro, veig que té més acotacions, més peu de pàgina que el propi llibre, i dic, bueno, potser un altre dia, i el deixo allà.
I tant que passa.
És que jo crec que l'Ulisses és un llibre fet per això, per tenir-lo a casa i no haver-lo llegit. I de tant en tant te'l mires i dius, ah, bueno, és l'Ulisses, sí, bueno, és com un projecte de futur, no?
Jo ja l'he tret de casa.
L'has expulsat?
Sí, bueno, havia de treure llibres, també em feien fora de casa, i algun... I aquest sabia... Realment ho vaig intentar moltes vegades, amb tota la il·lusió, pensant, puc, a veure si puc llegir l'Ulisses. Seré molt feliç. Podem dir que llegir l'Ulisses no podia.
Aquest tenia nombrós de fer-lo fora, perquè a més és gruixut i ocupa molt, per tant, el tenia nombrós, pobre.
Hi ha un seminari. Tu el tens encara indultat, eh?
Està a casa, està a casa, el vaig començar, però s'ha trobat el moment per aquestes coses.
Està bé, està bé.
I tant, el moment, i potser l'acompanyant. Ara hi ha a l'Escola Blum, a Barcelona, sí, un seminari dedicat, sí, a la lectura d'Ulisses. És a dir, que els que vulguin no ser expulsats de casa per culpa de l'Ulisses poden anar a l'Escola Blum.
Bueno, i també sempre pots anar-lo a buscar a la biblioteca, diguem, no cal tenir... Potser l'has expulsat de casa i l'Ulisses està a l'exili i un dia torna durant uns quants dies a casa teva, no?
Però és cert que passa amb determinats totxos. Bueno, l'Ulisses, efectivament, és un, sí, diguem, és el cas extrem. A mi em va passar amb un que és Oblomov, que també és un llibre que el veus i és un llibre obès directament, i el tens al prestatge, i els llibres tenen una cosa curiosa, que és que un bon dia des d'una biblioteca emeten un senyal que fan que fa 10 anys que els havies comprat, te n'has oblidat i vas, i és el moment oportú. Jo recordo la lectura d'Oblomov amb una fruïció excepcional. És l'història d'un home que no se'n surt d'alçar-se del llit. I és una lectura, evidentment, horitzontal, que fas amb aquest personatge, i és un viatge, és una meravella.
Sí, sí, però passa, hi ha llibres aquests que tenen, van acumulant pols als prestatges, no? L'ordre era... Ah, això, Maria, tens el... Maria o Georgina? Ah, no, Jordi.
Jordi. Bueno, jo m'agradaria dir-ne algun, també. És a dir, no em fa res que els altres em diguin més d'un, però a mi m'agradaria dir-ne un.
És que anem fent postiles i llavors van
obrir. Sí, no, és que ja, m'estàs dient que parlo massa, i no, ja ho entenc. A veure, és un llibre, és molt curiós, és un llibre que es diu Els estranys, del Raül Garriga Said, que és una novel·la que ha sortit aquest any 2017. Clar, jo la vaig llegir quan va sortir, que era el gener, i per tant, en el moment en què el llegia, el Raül Garriga Said era molt poc conegut. Després, el llibre ha funcionat molt bé, va guanyar el Premi Llibreter, ha tingut molt bones crítiques i continua sent un gran llibre. Crec que és molt atractiu per moltes raons, i és la història d'un... O sigui, l'origen ja és molt, molt particular, eh? Que és un jove prussià que... Des del seu país l'envien cap a Espanya a donar suport a l'exèrcit carlí a la Primera Guerra Carlina, i aquest senyor, que es diu Willemann, acaba l'any 1837 acaba a Solsona, en un moment on ell arriba amb les ganes d'entrar en guerra, diguem-ne, de tenir un pes específic, més o menys, en aquella situació. Què passa? A Solsona, en aquell moment, no hi ha guerra. Hi ha guerra, però és un estat latent, i per tant no passen gaires coses, i aquí el personatge jo crec que entra una mica en un compàs d'espera com el del desert dels Tartars, del Butzat, i que saps que l'enemic vindrà, que passaran coses, però no passen res. No? I llavors el Raül Garrigasait, o el narrador, vaja, el que fa és utilitzar aquesta situació, que és una situació estàtica, per donar-nos, per fer-nos com un retrat de la societat d'aquell moment en un poble com Solsona, per parlar-nos també del contrast entre algú que ve de Prússia i que per tant ha estat educat amb unes idees imperials i un poble que en el fons no deixa de ser molt, molt fora del món encara en aquell moment, i aquest contrast és molt enriquidor. El Raül Garrigasait també, a més, té una llengua molt bona, molt rica, i la trobada d'aquest personatge, aquest Willemann, que vaga com una ànima en pena pel poble i es va trobant i viu a casa d'una senyora a dispesa, però que és una senyora que no parla gaire, després l'amistat que fa amb un capellà, l'amistat que fa amb el metge del poble, amb aquestes figures que són com les figures representatives dintre de la microsocietat solsonenca, doncs és molt rica, moments molt divertits i sorprenents també, i no sé, és un llibre que em va entusiasmar i que l'he rellegit després a trossos, perquè, ja dic, té una llengua molt, molt, molt precisa. O sigui, crec que l'autor s'hi fixa molt a l'hora d'escriure determinades coses i que té, a més, un punt de recuperació d'una llengua, d'un català, que té a veure també amb aquesta, probablement, després d'haver llegit molt Vayreda i els records de la Carlinada i tot això, no? Llavors, llegiré un fragment molt curt, perquè que crec que és un moment molt bonic, que el foraster, que és el metge, ha convidat aquest senyor a casa seva, aquest noi a casa seva, a menjar i a parlar de religió. I aleshores parlen de religió i, diguem-ne, estan tocant un tema que és com molt elevat. Tu què creus, què no creus, tot això. I mentrestant, allà al foc hi ha uns rovellons que es van fer, no? que és un gran moment, perquè, clar, dius, ostres, podem estar parlant de les coses, diguem-ne, de la vida del més enllà i tot això, però els rovellons són, que són molt terrenys i et toquen molt, no? I aleshores diu: crec en Crist perquè és un Déu que fa baixar la divinitat a la carn, a la sang, a les ungles, a la matèria corruptible. La creu és l'instrument que clava els somnis a terra, els pacifica i alhora assenyala en l'aire. Una mica sorprès de l'embranzida que havia agafat el seu hoste, Foraster assentia amb el cap més per l'eloqüència del discurs que per la idea que volia transmetre. Dos espatecs seguits li van fer recordar els rovellons. Va agafar la graella i se la va sacsejar suaument davant el nas, amb els ulls clucs, inspirant. L'àvia ja tornava amb tres plats, llepant-se els llavis. Willemann observava aquelles rodones flonges i olioses, envoltades d'una fina capa de llum vibrant del color dels boscos tardorals enmig del vall d'ombres. N'emanava la vida remota dels racons poc freqüentats pels homes, dels llocs oblidats, que són gairebé tots els llocs del món, plens de crescudes tenses i efímeres i sempre reiterades, amb la seguretat de les coses que no coneixen l'engany ni la tristesa. Sota la pressió de la forquilla, les formes s'esponjaven i s'oferien sense voluntat, i dins la boca esclataven les flaires i els gustos del sotabosc, el porc fer i el cuc, la fura i els excrements, les llavors i el cargol i les fulles en descomposició. Willemann es perdia dins aquella memòria vegetal i animal, dins la memòria de tots els homes que s'hi havien perdut abans que ell. Foraster somreia.
Una llengua molt viva, efectivament.
Sí, i molt, molt elaborada, però al mateix temps amb aquella virtut que és, per molt elaborada que sigui, sona molt natural.
Els estranys, una de les lectures d'aquest 2017. What are you doing, New Year? New Year.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Seguim a Ciutat Maragda, avui compartint lectures amb la Georgina Solà, el Marc Donat, el Juan Márquez i, com sempre, el Jordi Puntí i la Maria Buigas. Hem sentit la recomanació del Jordi. Maria, tenim encara... Abans hem anat d'un conte, de la Mariana Enríquez, a on?
A València, en els segles 15, 16 i 17, amb un volum d'assajos de Joan Fuster que es diu Poetes, Moriscos i Capellans. I que d'alguna manera té a veure amb els estranys del Garrigasait i amb el Juanito, perquè és l'anticiència-ficció, és el que se'n diu imaginació del passat. És a dir, no et projectes cap endavant, et projectes cap enrere, però també amb la imaginació. Evidentment, no solament amb la imaginació, perquè hi ha d'haver aquesta base d'investigació historiogràfica que és el fonament. Però damunt d'aquest fonament, el que fa el Joan Fuster, que és un gran escriptor, i un gran escriptor capaç, com el Garrigasait, d'aquesta cosa pictòrica, que és que qualsevol paràgraf que ell escrigui per intentar construir una reflexió sobre la societat valenciana al segle XV, que a priori no és un tema que a mi m'apassioni, esdevé un quadre vivent. És a dir, tu el sents, tu els veus i tu t'adones de quines són les converses, les preocupacions i les relacions que les persones tenen entre elles en aquesta València que, en el moment en què ell se situa, és una ciutat d'una extraordinària vitalitat, és una capital que treu a ella gent flamenca, alemanya, francesa, italiana, que treu impressors d'arreu d'Europa que hi imprimeixen en totes les llengües per exportar i importar llibres sense parar, és un lloc en què comença a existir un lectorat, i un dels assajos parla d'això, del naixement dels lectors, i què demanen els lectors, què volen, quins llibres comenten, com funcionen els cenacles. Ho fa amb una vivacitat i una mala bava que el caracteritza, perquè hi ha un moment en què t'imagines un cenacle de senyores valencianes comentant Plató, que és per llogar-hi cadires, i d'aquí va remuntant, perquè després surten els moriscos. Els moriscos, en un moment, és particular. Les terres valencianes són molt particulars en això, perquè és que els moriscos van quedar-se a València un cop conquerida per Jaume I, perquè bàsicament és un cas de conquesta sense colonitzadors. No hi havia prou demografia catalano-aragonesa per fer fora la població indígena, per tant, la van conservar. La van conservar, la van treure de les ciutats. València és una ciutat que n'han d'emigrar 50.000 moriscos, que és una quantitat que per l'època et fa caure de cul, i per tant, el camp, o bona part del camp, el camp de regadiu és morisc, les ciutats són vells cristians. Però els vells cristians són minoria durant segles. És a dir, t'has de fer el càrrec de com aquesta societat es va construint sobre la base d'una població essencialment musulmana, un paisatge essencialment musulmà, fidel a la seva llengua. Això és un altre dels aspectes d'aquests assajos que són fascinants, que és la relació de les persones en aquell territori i en aquell temps amb les llengües respectives. I com neix la repressió lingüística, que això també és una cosa que és fascinant llegida avui també, de veure com aboca un personatge, un sinistre personatge, que és l'ideòleg de Felip II, que és un bisbe, el bisbe d'Oriola, que es diu Josep Esteban, que escriu aquesta frase en un discurs que es permet d'enviar al rei, en què li diu: Cuando los pueblos están sujetos a un mismo imperio, tienen obligación de aprender la lengua de su dueño, porque las diferencias de las lenguas arguyen diferencias de voluntades. I és a partir d'aquí que comença una repressió que fins aquell moment s'havia evitat perquè els senyors feudals protegien els seus moriscos, els protegien com a mà d'obra, però els protegien del Sant Ofici. I València se n'havia sortit d'eximir-los dels batejos forçats i de l'expulsió. I a partir d'aquí, que és a partir del naixement a partir de la primera repressió lingüística que es dona a la península, molt ràpidament vol dir en 10 anys, s'arriba a l'expulsió total. És una cosa que la sèrie d'assajos del Fuster sobre els moriscos de València és una cosa que és que realment s'ha d'haver llegit. I l'últim punt és que després se'n va cap als capellans, es diu Poetes, Moriscos i Capellans, i parla del dietari d'un capellà entre l'any 1589 i 1629, que ell mateix explica que és apassionant per conèixer l'opinió de la classe mitjana valenciana a començos del XVII, i una de les coses que descriu sense parar és l'extrema criminalitat i l'extrema festivitat de València. És a dir, es passen la vida fent festes i matant-se els uns als altres. I hi ha discussions entre capellans en què s'arriben a atacar, saps com? N'hi ha un que arrenca el nas a l'altre mossegant-lo. I era habitual. I hi ha crims comesos per criatures de 5 o 6 anys. És a dir, que tornem a la Mariana Enríquez. Una societat extraordinàriament violenta i vivaç. Buenos Aires.
Maria, i és trobable aquest llibre, eh? No és com el Thomas Cook del Juanito, que estàs catalogat. Podem trobar aquest fuster?
Es pot trobar amb certa facilitat si recorres a les eines indispensables per tenir una visió de conjunt de la literatura catalana, que és les llibreries de vell. No es troba. No es troba, però de debò és fàcil trobar-lo, perquè hi ha plataformes com Iberlibros, en què pots comprar veritables joies sovint per 4 rals. Hi ha Llibres del Mirall a Barcelona, que és especialista en primeres edicions de literatura catalana. Hi ha biblioteques, i només faltaria. Però també s'ha de dir que hi ha en curs una reedició de les obres completes de Joan Fuster, però que li passa el que passa a totes les obres completes d'autors catalans, és que després de la primera tremesa queden embarrancades. Per tant,
arrencada de cavall, parada de burro.
Això, però vull dir, es poden llegir coses del Fuster reeditades recentment. Una de les coses que és molt recomanable també de fer immersió és en els epistolaris de Joan Fuster, publicats per la Universitat de València, especialment, trobo jo, Coromines Fuster, que és genial.
Georgina, aviam si aquest llibre es pot trobar a les llibreries també.
Sí, aquest sí. No ho diríeu mai, però l'Antonio Vicenç de Santanyí, Marxem cap a Blaibonet, que també és de Santanyí. Mm. Serà vaticino peregrinatge obligat d'aquí uns anys. I tothom anirà a Santanyí, aviam. I aquest llibre és d'una exigència seva, d'ell molt exigent, però demana una exigència al lector, per adonar-se d'una cosa, que és que ell pot passar de parlar del mal en majúscules, del bé en majúscules i de molta cosa en majúscules, diguéssim, molt transcendent, pot passar a parlar del dia que traslladen la tomba de Carles Riba al cementiri de Sant Gervasi o de la mort de Ferreter, coses, diguéssim, més icones de les morts de poetes catalans i personalitats, a part més de safreig, diguéssim. Per exemple, aquí mateix, quan parla de Carles Riba, ell, Blai Bonet, que també és trapella i és foteta, com a bon, diguem, illenc, diu, a la dreta, tot entrant des del carrer, la tomba nova destinada a Carles Riba era oberta. A un costat, la llosa deia Carles Riba i Clementina Arderiu, poetes catalans. Clementina Arderiu, la seva dona. He cercat ràpid, desficiós de vista, si hi havia una Clementina. No hi havia anat. I quin alè. És una autèntica broma física veure el forat desat obert i el propi nom a la llosa. Mentre un es reconeix viu, dret, alenant i sentit potser l'estómac feixuc per la gestió d'un plat de faves a la catalana. Ell et diu això i després passa a parlar de la seva experiència, que després ell traslladarà al mar amb un grup de joves, que no són ell, però ell també va ser tuberculós, i passa a parlar directament, és perquè veieu, un contrast n'hi ha mil, però trio aquest com en podria dir un altre. Diu, dins el tren en silenci, dos, eren la paraula mútua que deia, des d'un fons físic també mútu, la mica d'humiliació o d'avergonyiment que era l'ingrés en un sanatori de muntanya, a causa d'una raó tan immediata, tan vulgar, que feia assumpte i tot, com era el fet que a ca nostra no els era possible tenir-me. Si davant aquesta situació tan aparentment casolana algú pensa en una cosa o una altra de melodrama familiar, social o tòpic, és perquè les alienacions de les distraccions fomentades no té ni la primària idea del fet irreversible que en la condició humana significa veure les conseqüències de la procreació irresponsable. La procreació compartida en una història que ja fa 1,70 m d'estatura. Si sembla just casolar, és degradació de la consciència. Passa d'una cosa a l'altra en qüestió de pàgines. Parla després d'un jove centreeuropeu que ve a prendre el seu primer conyac tot sol a Calafiguera, quan tot just comença el turisme a Mallorca, i va fent aquests salts que són impressionants i demana exigència també per tu posar-te amb ell a saltar, diguéssim.
Però si la demana Blai Bonet, jo crec que val la pena. Títol i editorial, crec que no l'hem dit.
Els ulls, la mirada, que són els seus dietaris, i publica el Gall Editor.
El Gall Editor, fantàstic. Marc?
Jo dic el títol, que no me n'oblidi, La mona de l'assassí, del Jardí Secret de Viena. És, bueno, posats a escollir o gèneres o públic destinat, jo n'he triat un d'infantil. Infantil.
Fantàstic, fantàstic.
Infantil o una mica... Ell el ven de 9 a 99 anys, però evidentment el poden llegir nens. Holanda, llegir nens, que és el que hauríem de començar.
Tu el llibre... veig que no t'hi poses per menys de 500 pàgines, eh? Perquè
Sí, sí, i carregar-los també costa. Però sí, no, clar, no, els acabem ràpid. el que m'agradaria destacar més d'aquest llibre, el principal, que és un llibre infantil on no hi ha cap nen, on tot passa, tot és una història d'adults, que això no diré que sigui la primera vegada que passi, però em sorprèn, perquè normalment els llibres infantils algun nen hi ha de ser, potser fins i tot no ha de ser el protagonista, i en aquest cas no hi ha nen, tot el que passa són gent adulta i una mona, una mona casualment que no parla, que també ho hagués sigut, però sí que escriu i explica la història. I és una història, és una novel·la d'aventures, de viatges, fins i tot és un thriller perquè hi ha una investigació, hi ha morts, hi ha empresonaments, i tot ho explica aquesta mona amb aquest punt de distanciament, de, que evidentment no tant se li fot, però ella li va passant coses, va avançant i et va enganxant i penses que bé que els nens puguin llegir aquestes coses, que puguin començar llegint per aquí, que puguin no només llegir literatura amb tipografies diferents, amb dibuixos, amb il·lustracions. Aquí els dibuixos els posa a les 30 primeres pàgines, fa els protagonistes, el mateix il·lustrador, el mateix escriptor és l'il·lustrador dels personatges, els posa al començament perquè els identifiquis i després ja se n'oblida i t'explica una història de raig de 600 pàgines que no serà el conte de Montecristo, evidentment, però que també es deixa llegir molt, molt fàcilment.
I la mona de l'assassí és la narradora, diguem.
És la narradora, que es diu Sally Jones, que és una novel·la, sí, m'he deixat d'oblir, és una novel·la sueca, bueno, nòrdica, ara sí, sueca, i la mona es diu Sally Jones. Per què? No ho sé. Tampoc ho explica el llibre, és una de les altres curiositats, però evidentment és la mona, ho narra tot, ho escriu tot, però no parlen durant tota la història. Per tant, no es pot comunicar amb els personatges que passen que hi ha dintre la novel·la, però sí que es comunica amb el lector.
Uh-huh. Està molt bé, una mona de...
I qui és l'autor?
Jacob Vegelius. Uh-huh. No en sé res més, excepte que ara he dit que era suec i ves que no sigui noruec.
Però, o finès.
O finès, sí, sí.
Juanito, la cosa sueca també hi ha molta negra, no? Molta novel·la negra que, vaja, no sé
sí,
si
després... Sí, es va posar de moda.
Després a Larsson hi va haver una moda...
No, jo crec que ja havia una moda inclús molt abans,
amb Mankell, tens raó.
Inclús abans amb la parella, que ja ara no em surt el nom, de la sí. Que eren marit i muller, que van tenir sí. Un èxit també important.
Costa molt de pronunciar.
És per això,
Martin Beck, el protagonista era Martin Beck.
Exactament, corramos un tupido velo. Bueno, a veure, jo trauré pilotes fora i tornaré a fer una pregunta per ells amb la recomanació que faig ara.
Fantàstic. Primer recomana i després pregunta. Per aquest ordre.
Sí, sí. A veure, es tracta de segones oportunitats. És a dir, hi ha un autor que es diu Dan Simmons. Uh-huh. Jo el conec sobretot per ciència-ficció, però ha escrit de tot. O sigui, ha escrit policia i ha editat a Espanya, ha escrit terror. De fet, ara, d'aquí a poquet, s'estrena una sèrie, no sé si HBO, que es diu El Terror, que es basa en una novel·la, també un totxano important, que també s'ha estrenat aquí, que és de terror. La qüestió és que, ara quedaré malament perquè no recordo el nom de la novel·la que no em va agradar, però me l'havien recomanat molt, aquest autor. Vaig llegir una novel·la que transcorreix, diguem, com ho diria, és un noi que s'enamora d'una noia i coneix el pare de la noia, crec recordar, que és astronauta i té uns problemes i té una pedra que s'ha portat de la Lluna i que té una mena de poders místics màgics. Dolentíssim. Ho vaig trobar dolentíssim. O sigui, per mi la ciència-ficció no és això. Era una cosa New Age infumable.
Té un llibre que es diu La soledat de Charles Dickens, em sembla, que narra els últims dies de Dickens, no sé, que va ser una incursió també estranya a casa d'en Simmons, no?
Aquest no l'he llegit, però el que vull recomanar és, tot i això, em van insistir que estava molt bé, i vaig llegir-me el que per mi és la millor saga de ciència-ficció, com a saga, dels 80 fins ara...
És gros això que has dit,
sí,
eh?
Sí, potser m'arrepentiré després de dir-ho, però a mi em va agradar molt, que és Hyperion. Mm-hmm. Hyperion i les seves tres continuacions estan molt, molt, molt bé, perquè a més toca tots els gèneres, subgèneres dintre de la ciència-ficció. Explicaré breument, perquè el vaig llegir fa molt, a veure si no fico la pota. Són set peregrins que van a fer una peregrinació a un món que es diu Hyperion, on suposadament hi ha un personatge místic que es diu el Alcaudon, que si fas aquestes peregrinacions amb gent que té un bagatge i tota aquesta gent fa una, es troben amb aquest personatge i fan un desig, concedirà el desig a una sola d'aquestes persones que van de peregrinatge. Llavors, aquestes set persones, quan fan el peregrinatge, ens trobem en una situació pràcticament de que està a punt de passar una guerra entre humans i un altre ser que es diu Exter, crec recordar, que després sabrem que no són, no són extraterrestres, sinó que són humans evolucionats d'una altra manera. Llavors, està molt bé perquè et van explicar les set històries dels peregrins, val? I cada història del peregrí, a la vegada que van viatjant, toca un subgènere de la ciència-ficció diferent. Hi ha, per exemple, el tema de la religió, un dels personatges és cura, catòlic, i el tema de la culpa, sobretot, que a mi és un dels relats que em va agradar més. Hi ha un que és poeta, i toca el tema també de les muses, la inspiració. Tothom diu que és el millor relat de la novel·la, a mi és el que m'agrada menys, però vaja. Hi ha el tema de la space opera, hi ha el tema de les intel·ligències artificials i el seu paper dintre de la interactuació amb els humans. Hi ha tota una sèrie de gèneres dintre de la ciència-ficció, i a mi em va agradar moltíssim, i recomano jo aquesta saga. Haig de dir que també són tuixanos, no és no és el juego de Ender, és a dir, necessites llegir-t'ho amb calma, que el juego de Ender també està molt bé, però vaja, és molt més fàcil per una persona que no ha llegit mai ciència ficció, potser li recomanes el juego de Ender perquè és molt fàcil de llegir. Aquesta costa una miqueta més.
Els iniciats, en tot cas, i venint de tu, que ets un adepte a la ciència-ficció, ens quedem amb Hyperion.
I aquest està, aquest sí que es pot trobar a les llibreries, s'ha reeditat fa poquet a Nova Ciència-Ficció, Ediciones B, i, bueno, volia preguntar si a ells els ha passat això de llegir un autor que no els ha agradat gens, donar-li una segona oportunitat amb un altre llibre i dir, ostres, que bo. Perquè, a més, em va passar també que quan estava al col·legi es feien el llibre de llengua, es feien un trosset de llegir Platero i jo. Era un trosset que no tenia context, tu el llegies i després tenies que parlar d'allò.
Que segurament seria l'inici, no? O la, la descripció de Platero.
No me'n recordo, però eren trossets que no tenien... Potser era d'un capítol i el següent era de 10 capítols després. Passava d'aquest i de la... Com es deia? La conquista de la selva, es diu? No, com es deia? El de Colmillo Blanco.
Ja
a London, sí. De Colmillo Blanco també feien un trosset. I em donava una ràbia, perquè no en tenies pràcticament. I mai he llegit, a partir d'aquesta experiència... Mai he llegit a Juan Ramón Jiménez i el London em va costar moltíssim fins que per quiosc em vaig comprar una col·lecció que tenia el Martin Eden, sí. Que em va agradar moltíssim, però moltíssim. És una novel·la que em va... Pensava que em parlava a mi. De vegades et passa que sembla que aquestes novel·les parlen per tu. I em va agradar moltíssim, però fins llavors em vaig tirar anys que no llegia res del...
Doncs mira, et contestarà el Jordi Puntí, perquè crec que no li va haver de donar una segona oportunitat al llibre que té al davant.
No, però m'ha passat, evident, jo crec que a tots ens passa de tenir llibres que, fins i tot el mateix llibre, sí. Que el llegeixes un moment i no t'agrada o no t'interessa prou, i tornes al cap, poden ser 6 mesos, o 2 anys, i de cop resulta que diguem, el llibre és el mateix, el que ha canviat ets tu, i per tant la lectura que li dones és diferent. Sí, a veure, en aquest cas, el llibre que he triat és el teatre d'en Sabbath, del Philip Roth. És una relectura que no és una relectura, perquè jo l'havia llegit fa anys en castellà i com que es va publicar en català vaig pensar, és una bona manera, és una traducció del Xavier Pàmies, que és un traductor esplèndid, i vaig pensar, és una bona manera de tornar-lo a llegir, i és veritat que en essència sí que és el mateix llibre, però en canvi, com que el llegeix en una altra llengua i molt ben traduït, doncs l'altra també era una traducció bona, la del castellà, però aquesta me la sentia lògicament més propera. I el Teatre d'en Sabaz, que és un llibre que el Philip Roth va escriure quan tenia 60-62 anys, es va publicar l'any 95. És important la dada, perquè jo crec que és un llibre de maduresa que va de baixa, fins i tot. És un llibre que a mi, en molts moments, em va fer venir una sensació molt estranya, que és la sensació de... És una història, una novel·la extraordinària, molt, molt bona per com t'explica les coses, i al mateix temps, al darrere hi ha un personatge, un escriptor, no diré malalt, però sinó que es posa molt en el límit de la moralitat, del que jo considero que és moral o pot ser immoral. És a dir, és algú que a través d'un narrador i d'uns personatges penso que s'exhibeix a si mateix, i s'exhibeix amb una procacitat i amb una obertura i un despullament que és, en molts moments, t'esborrona, perquè parla, a veure, el Teatre d'en Sabaz és la història de, precisament d'un senyor que es diu Miki Sabaz, que és titellaire, que és un titellaire que s'ha fet gran, té artritis i ja no pot treballar, que al mateix temps té una mena de furor sexual, constant, que fa que no pugui parar. I en el moment en què se li mor l'amant, que té, és una amant amb la qual, diguem-ne, fa molts anys que conviuen i, a més, no tenen una mena de conveni d'unicitat, sinó que poden tenir les aventures que vulguin, el món se li enfonsa, la seva exdona també li comença a posar problemes, i el que fa ell és com refugiar-se en el passat i intentar-se explicar aquell passat per, d'alguna manera, entendre el present, no? I, clar, tot l'exercici de retorn a un passat amb un germà que va anar a la guerra, doncs aquest exercici de memòria és molt dolorós per ell, però és que el present, quan te'l descriu, que ell intenta viure'l amb una certa alegria de la vida, també és molt dolorós. I, per tant, en molts moments et posa en situacions extremes. Us en llegiré un fragment perquè veieu, molt curt, perquè veieu la terrenalitat, diguem-ne, també, i aquesta mirada molt quotidiana i alhora com molt, jo diria, desesperada, fins i tot, d'aquest personatge que al mateix temps, diguem-ne, té, en aquest paragrafet que he agafat, doncs ja veureu que té un lligam amb la realitat, i és un moment on ell, d'alguna manera, s'ha plantejat a vegades el suïcidi. Ell ha marxat de casa, l'han fet fora de casa, està a Nova York, a casa d'un amic. Aquest amic li ha dit, pots quedar-te uns quants dies i pots estar a l'habitació de la meva filla, que és una noia que ja s'ha casat, s'han anat a viure fora, però mantenen l'habitació de quan era petit. I llavors ell entra en aquella habitació i comença a recordar la nena que ell coneixia amb una certa visceralitat sexual, no? I aleshores diu, al matí, després de banyar-se a cos de rei a la banyera de la Debbie és la noia, va cagar molt bé, amb unes deposicions que li van sortir fluidament i sense esforç, amb una densitat i una mida molt diferents dels excrements de malalt que, en un dia normal, evacuava de forma intermitent a causa de l'acció alteradora del Voltaren. Va deixar el lavabo amb una flaire aspre i penetrant d'estable que el va omplir d'entusiasme. Novament en forma, tinc un amant. Se sentia tan eufòric i excitat com l'Emma Bovary quan cavalca amb en Rodolf. A les obres mestres, els personatges sempre se suïciden quan cometen adulteri. Ell tenia ganes de suïcidar-se quan no ho aconseguia. Ja veieu que he triat molt expressament un paràgraf que pot ser fins a un punt desagradable, perquè jo crec que aquesta novel·la és això, és aquest contrast sempre en un món, diguem-ne, literàriament, estilísticament elevat, i una, diguem-ne, i una aparició constant del dia a dia amb tota la seva tristesa i amb tota la seva implacabilitat.
Sublim, amb aquesta intensitat. Sí. I també amb aquest aroma, amb aquest aroma que acabem...
Perdó, sí, potser no és la millor aroma per acabar.
No, l'aroma és...
Està molt bé, està molt bé. Acabem avui...
D'estable.
Aquesta repassada lectora literària el 2017 amb lectors vocacionals i devocionals, jo diria, Georgina Solà, Marc Donat, Juan Márquez, Juanito, gràcies per compartir tots aquests llibres avui. Gràcies a la Maria Buigas i al Jordi Puntí també per presentar-nos-els i per portar també aquestes lectures. I escolteu, que el 18 sigui també un any fèrtil literàriament i de lectures, i que les seguim compartint.
Bon 18.
Moltes gràcies.
Adéu.
A reveure.
Adéu.
I avui ens acomiadem de l'any amb un dels moltíssims temes que va escriure i que va cantar Sufjan Stevens durant 5 discos pràcticament consecutius. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silluer i Sergi Cotillas a la consola tècnica i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Sufjan Stevens ens acomiadem fins al 2018.
Rushing things, but deck the halls again now.